Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat aquest dilluns que el govern recorrerà la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia que ordena l'execució de la sentència del 25% de castellà a l'escola i ha assegurat que els centres no han de fer cap canvi en els seus projectes lingüístics en aquest moment del curs. L'associació que havia demanat l'aplicació de la sentència, l'execució d'aquesta sentència de manera immediata, s'ha mostrat satisfet, evidentment, les últimes hores perquè la resposta a aquesta interlocutòria ve a partir de la seva petició. Estem parlant de l'Assemblea per una Escola Bilingüe a Catalunya. La seva presidenta n'és l'Anna Losada. Senyora Losada, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sorpresa per la reacció del govern català demanant d'una banda als directors dels centres que no canviïn res a l'escola i presentant aquest recurs?
Bueno, sorpresa no, perquè desafortunadament la Generalitat porta molts anys doncs, intentant evitar la justícia, incomplint les lleis, i això està en la mateixa línia, no? Però ara vol involucrar els directors i els professors, el que és més greu, que posaran en perill la seva feina, si no compleixen amb la sentència. No? Però m'agradaria deixar clar que cap recurs que posi la Generalitat, cap recurs, pot parar l'execució de la sentència. En 15 dies, sí o sí, la Generalitat ha d'enviar instruccions als centres i això no ho pararà cap recurs. El que podrà fer és intentar no complir i no donar aquestes instruccions als centres, però això suposa que ja passem de la via administrativa a la via penal i el conseller i els que incompleixin amb ell doncs, s'hauran d'afrontar aquesta nova situació per la via penal.
Ara parlarem amb el professor de Dret Administratiu, Josep Maria Aguirre, justament per aclarir exactament quin és el recurs d'aquest recurs i què és el que pot implicar o no pot implicar. Des d'un punt de vista del recorregut legal que pugui tenir, entenc per les seves paraules que vostès presentaran una demanda en aquest sentit penal si no hi ha aquest compliment en 15 dies per part del govern?
Sí, utilitzarem totes les eines que es doni la justícia per totes les vies possibles i obertes per aconseguir el compliment de la sentència. El senyor conseller, els directors i els professors són ciutadans com en la resta i, per tant, han de respectar les lleis, respectar les sentències i, en el cas del conseller, té l'obligació, com a responsable del Departament d'Educació, de donar exemple i complir la sentència. I això és el que hauria de fer i no intentar amagar-se darrere dels directors i incomplir amb això que la sentència ha reafirmat després d'altres sentències que deien el mateix, que a Catalunya l'escola no pot ser monolingüe, ha de ser en les dues llengües oficials i majoritàries dels catalans, en català i en castellà.
Arribats a aquest punt, és a dir, amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que marca aquest 25% de castellà a l'escola aquí a Catalunya, amb l'aval del Tribunal Suprem, etcètera, té sentit que els nens comencin a fer aquest 25% de castellà a l'escola ara que queden 6 setmanes, 5 setmanes i mitja per acabar el curs?
Bueno, aquest problema, qui l'ha originat és la conselleria. El que no pot pretendre la conselleria és que després d'intentar burlar els tribunals durant tants mesos, després d'amenaçar des del mes de novembre que es coneix la fermesa de la sentència després de del Suprem, doncs declaracions contínues i cap acció per intentar aplicar la sentència d'una forma intel·ligent, fàcil pels centres. O sigui, que el problema, qui l'origina, és el que ara fa la víctima, que és la Generalitat. Els centres, quan tenen les mesures cautelars arran d'una denúncia d'una família i s'ha d'aplicar al grup o classe, el tribunal normalment les dona màxim un mes i moltes vegades ho fan abans d'un mes. Tenim recursos humans perquè tots els professors han de dominar català i castellà. Tenim material a disposició en català i castellà de totes les assignatures. Estem en el món d'internet i de tecnologia. Per tant, no hi ha una dificultat que no es pot superar, perquè tenim recursos de tot tipus. El que manca és la voluntat de fer les coses bé. Que l'ideal seria començar el curs vinent des de zero, des del primer dia? Doncs sí, seria l'ideal, però és que aquesta situació i la manca de confiança total del tribunal de les actuacions, tant del govern d'Espanya com de la Generalitat, ha portat a que donin només 15 dies, perquè, clar, si jugues a amagar-te, si jugues a enganyar, si jugues a fer declaracions contínues d'insubmissió a una sentència, doncs això té unes conseqüències, igual que si tu condueixes un cotxe i saltes contínuament als semàfors i un dia arribes davant del jutge i aquest jutge segurament et donarà una sentència molt més greu que el primer cop que vas saltar un semàfor. I això és el que ha fet la Generalitat, jugar amb la justícia, i això té un preu. I el victimisme d'ara és totalment fals i incoherent, perquè qui provoca aquesta situació és la Generalitat i pot fer...
El que passa que des d'un punt de vista social, que al final aquesta llei i totes, no? Vull dir, les lleis s'han d'intentar aplicar, sempre entenc des del sentit comú. Jo ara li pregunto fins i tot ja com un pare, vull dir que un pot dir que tu tinguis un fill que va a l'escola, no? Pots entendre o no entendre, diguem-ne, que hi hagi d'haver un canvi i que et diguin aquest curs anirà d'aquesta manera, diguem-ne, no? I tu pots compartir-ho o no compartir-ho, però és el que hi ha, no? Una altra cosa és que diguin, no, i ara durant 5 setmanes, de cop i volta, canviarem una assignatura, diguem-ne, perquè s'ha decidit així des d'un punt de vista legal, i ja està, i l'any que ve ja ho trobarem, diguem-ne, no? Fer el plantejament en aquest sentit, de dir, molt bé, si estem en aquesta situació s'ha d'aplicar, pot agradar-te o no agradar-te, i ja veurem, ho apliquem a partir del curs vinent, diguem-ne, amb un criteri i d'una manera lògica per entendre'ns, no?
Sí, això és el que podia fer la Generalitat. El dia 25 de març, quan vam enviar aquella carta amb excuses i mentides, haver donat a la justícia un pla per aplicar la sentència a partir del curs vinent, amb unes directrius clares als centres de que a final de curs, no, al mes de juny, doncs, reformin el seu projecte lingüístic, facin una programació didàctica incloent el català i el castellà com a llengua vehicular i una compra de material, búsqueda i compra de material en castellà. Però això no ho ha fet. I s'ha dedicat a fer declaracions contràries a això. Canviar de sobte i fer matemàtiques en castellà en comptes de català no és cap... no farà mal als nens. Si diguéssim, miri, és que en comptes de fer matemàtiques en català passen a fer-les en alemany o en anglès, que no és una llengua oficial ni majoritària dels catalans. Doncs sí, clar, això sí que és un problema. Però no estem parlant d'això. Estem parlant de que la llengua que parla gairebé... la meitat dels catalans com a llengua materna i que és la llengua coneguda per tots els catalans s'utilitza a l'escola. Per tant, no, encara que siguin 15 dies, no estem parlant d'un terratrèmol molt pedagògic.
En què millora el sistema educatiu català d'aquí 15 dies si hi ha un 25% de castellà?
Bueno, la millora és en 15 dies, ja en un any, ja en 3 mesos. La millora és que els nostres fills tindran assignatures que s'estudien en castellà, doncs utilitzes una llengua per aprendre un contingut, per redactar un text, per parlar en públic en aquesta llengua i, per tant, fas ús d'una llengua i comences a utilitzar-la i, per tant, a dominar-la en un registre estàndard oculta. Això és el que s'aconseguirà en 15 dies. Insisteixo, el problema dels 15 dies, qui l'ha provocat és la Generalitat, no la nostra demanda d'execució forçosa, perquè, a més, l'Assemblea per una Escola Bilingüe va demanar un mes en què els centres certifiquessin com farien aquest canvi. O sigui, que nosaltres no vam parlar tampoc ni de 15 dies. Això és una decisió que ha pres el tribunal. Un tribunal que ha estat contínuament intentant ser deslegitimitat i acusat per la Generalitat d'intromissió, de fer una sentència que no estava basada en res. Doncs, bueno, arriba un moment en què les coses s'han de posar al seu lloc i el TSJ ha decidit això. Jo, a mi també m'hauria agradat que parléssim d'un mes, perquè això ja suposava al final de curs i començar el nou curs amb tot gest, no? Però, bueno, nosaltres no som al tribunal, però també entenc que el tribunal no es fia del govern. No es fia dels plaços que dona perquè no ha complet ningú. Cap termini que ha posat, cap.
L'Anna Losada és la presidenta d'aquesta assemblea per una escola bilingüe a Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a Ràdio Estel.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Quan començàvem aquesta entrevista amb la senyora Losada, parlava del decret que presenta el govern català, que està preparant i que presentarà el govern català, i de fins a quin punt pot prosperar o no, i de fins a quin punt pot servir o no pot servir per aturar aquesta execució de la sentència. En Josep Maria Aguirre és professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona. Professor, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, un recurs presentat per la Generalitat a una interlocutòria per demanant aquesta execució de sentència. Estem parlant de moltes qüestions tècniques aquí, diguem-ne, que se'ns poden escapar. Un recurs a una interlocutòria d'aquest tipus, què pot aportar o què pot aconseguir la Generalitat amb una mesura com aquesta?
Bé, fa de mal dir en aquest moment, que probablement no aconseguirà, en el sentit que no es pot discutir ara en via de recurs de reposició davant d'un interlocutori d'execució de sentència, és entrar a qüestionar el fons del tema, no? És a dir, si efectivament no es requereix o no es requereix aquest famós 25% d'hores en castellà, doncs a través d'alguna assignatura troncal o anàloga, no? Això forma part del fons de la sentència, és una sentència ferma, no és discutible.
És a dir, no podem entrar a discutir el 25%, diguem-ne, de castellà, aquí no entra discussió.
Exactament. Ara no és el moment processal, d'alguna manera, per discutir això, sinó que el que estem discutint és com executem la sentència. Què vol el tribunal? El tribunal vol un resultat, i el resultat, diguem-ne, és el que va fixar en la part dispositiva de la sentència, no? Aquest famós 25%. O com la Generalitat arriba en aquest 25% és el que forma part del marge de discrecionalitat de la Generalitat, no? Si, escolti, pot articular doncs un decret, pot fer una modificació legislativa, pot donar instruccions als respectius centres, no, sempre i quan, no, respectant un termini que és extraordinàriament breu, 15 dies, no, s'aconsegueixi aquesta efectivitat, aquest resultat concret en la matèria, no? Per tant, probablement en el recurs de reposició, no, m'imagino que es poden qüestionar dues coses, eh? A mi em sembla, una serà, evidentment, ja ho ha anunciat el departament, la legitimitat d'escola bilingüe per fer, diguem, per sol·licitar aquesta execució forçosa. Recordem que fins ara aquest era un contenciós interposat per l'Administració General de l'Estat,
sí,
i que fins avui l'Administració General de l'Estat no ha sol·licitat l'execució forçosa d'aquesta sentència. De fet, s'ha mantingut de perfil en aquest conflicte, no?
Sí.
I la segona, no? És a dir, no només qüestionarà la legitimitat d'escola bilingüe, sinó que probablement en el recurs la Generalitat entrarà, diguem, a qüestionar això que estava comentant ara fa breus minuts, no? És a dir, realment la possibilitat material d'en 15 dies i en el tram final de curs, no?, de revertir d'alguna manera el model, no? És a dir, probablement qüestionarà la viabilitat.
És normal, clar, per desconeixement en la justícia, perquè tothom se situï, quan la justícia arriba en un punt, diguem-ne, en què veu que hi ha una sentència que, pel motiu que sigui, diguem-ne, considera que no està sent executada, quan dona l'ordre d'execució de la sentència, que els terminis siguin tan justos, és a dir, allò, tens 15 dies per fer-ho, és l'estàndard?
A veure, s'han de fixar terminis que siguin raonables,
sí,
no?, però al mateix temps que siguin ajustats en el sentit de, escolti'm, de que realment es doni compliment al text, no? Fixin-se que si anem en el text de l'interlocutòria, què diu la sala del contenciós? Diu, escolti'm, dictar instruccions es pot fer en 15 dies. Escolti'm, es tracta que vostè es posi a escriure i ho notifiqui als centres, no? Per tant, això és viable en 15 dies, no? Tal vegada, si de fet la Generalitat es limités a dictar instruccions, però encara no desplegués el model, diguem, no ho qüestionés el TCJ, entengui'm. És a dir, una execució pot ser un procés gradual, no? És a dir, ara dicto les instruccions i més endavant faig efectiu d'alguna manera aquest mandat, no? Per tant, d'entrada, diguem, acotat en aquest termini de 15 dies, el que està sol·licitant, diguem, és, en fi, algun tipus de resolució, no?, que vagi en aquesta direcció, no?, que és el que està demanant la sala. I és veritat, jo crec que això és rellevant, en aquest conflicte, és que ens apareix una novetat que serà important i que, d'alguna manera, jo crec que condicionarà les properes setmanes, diguem, aquesta execució de sentència, no?, que és que no només li ordena al govern en 15 dies dictar instruccions, sinó que, a més, sol·licita l'alta inspecció educativa, és a dir, al Ministeri d'Educació, que a través dels seus inspectors verifiqui el compliment, no?, d'aquest mandat judicial. Com us comentava fa un moment, l'Administració General de l'Estat s'ha mantingut fins avui de perfil en aquesta matèria, però el TCJ el situa al mig del conflicte l'obliga.
És a dir, obliga el Ministeri a moure fitxa i a pronunciar-se en relació amb el compliment de la sentència?
Absolutament, absolutament. Per tant, en un termini relativament breu de temps, tindrem dues coses. Veurem quina és l'actuació o no de la Generalitat i, a més, diguem, pot ser, no?, que es comencin a emetre actes d'inspecció en relació al compliment o no compliment d'aquesta sentència, no? I aquí, bueno, pues, evidentment, no?, tenim tots els elements per un conflicte, no? Tenim un actor que està sol·licitant l'execució, un tribunal que dona un termini breu i una inspecció que n'ha de verificar el compliment, no? És a dir, realment anem en un escenari, doncs, de conseqüències ara mateix força imprevist.
Mentre resol aquest recurs, la Generalitat pot no moure fitxa? Ho dic perquè ahir el que el conseller anunciava era: directors de centre, de moment no feu res i jo presento recurs. És compatible una cosa amb l'altra?
A veure, el recurs no suspèn l'execució forçosa d'aquesta sentència. Primera consideració. Segona consideració, la Generalitat pot, evidentment, podria eventualment sol·licitar una suspensió del procés d'execució, tot i que, en fi, és dubtós que li sigui concedida, diguem, en aquesta fase, no? Per tant, si el recurs no suspèn l'execució i la sala tampoc els hi dona la suspensió, no?, que és dubtós que, insisteixo, que pugui succeir, doncs, el simple fet de que estigui un recurs pendent, diguem, no és argument jurídic suficient, no?, per no executar la sentència en aquest cas, no? Tot i que, evidentment, la Generalitat legítimament, no?, doncs qüestionarà aquest fet i dirà que, escolti, doncs que no estigui resolt el recurs, no? És una, d'alguna manera, li diria que és una certa dialèctica clàssica, no?
Però aleshores els directors de centre avui poden estar en fals si no fan cap mesura per aplicar aquest 25%. Ho dic perquè hi ha una altra part, que avui també els escoltarem, diguem-ne, que són els sindicats que, evidentment, que estan reclamant-li al conseller, és: escolta, nosaltres aquesta sentència no ens agrada i no volem que es compleixi, però doneu-nos una garantia de protecció legal, diguem-ne, davant d'aquesta ordre del TSJ.
Ara mateix no, en el sentit de que el mandat judicial és precís i va directe al conseller, no?, però si ho necessita de dictar una sèrie d'instruccions. Per tant, ara mateix, diguem, no hi ha un ordre directe sobre els directors de centres, no?, que, de fet, a més, estan obligats per jerarquia a complir el que disposi el conseller, no? Uh-huh. Altra cosa serà, diguem, que aquest conflicte evolucioni, no?, i en algun moment es dirigeixin ordres directes contra alguns directors de centres. De fet, ho hem vist, no?, en altres contenciosos de naturalesa anàloga, no?,
com els
mandats han sigut directament a les direccions dels centres, no?, i no en els consells. Per tant,
parlant de l'1 d'octubre, per exemple, no?
En alguns casos, diguem, en què aquest tema del 25%, bueno, no és una cosa.
Ah, val, d'acord. Sí, sí, hi ha hagut sentències, diguem-ne, en centres determinats, correcte?
En centres determinats, sí, sí. Per tant, no és en absolut descartable que això passi, però no és l'escenari que tenim aquest matí amb l'interlocutòria d'ahir. Naturalment, si continuem, diguem, en un escenari, doncs, de no compliment, d'acord amb el TSJ, doncs, aquesta sentència, això es podria eventualment arribar a produir, sí.
Clar, en tot cas, diguem-ne, ara tenim aquest període de 15 dies, un recurs, entenc que quan l'ordre d'execució dona un període de temps de resposta tan curt, tot el que és la resolució d'acceptació de recursos i avaluar-los i prendre una decisió, etc., es farà en un termini inferior a aquests 15 dies.
Sí, tot això succeï. A veure, aquest recurs ara mateix té un termini de 5 dies per interposar-se. Sí. Això va ser notificat ahir, vol dir que ens anem a dilluns que ve. A partir de dilluns que ve es comunicarà a les parts, no?, per tant, a l'Administració General de l'Estat i també a Escola de Berlinde. Tindran 5 dies més per fer al·legacions. Ens portarà el següent dilluns aproximadament, depèn de com es pratiquin les notificacions i de la diligència que tingui el tribunal, i després la sala tindrà 3 dies per respondre. Jo crec que aproximadament la resposta d'aquest recurs ens anem a la primera quinzena de juny, entre una cosa i una altra, sobretot perquè, malgrat que els terminis són breus, els terminis comencen a computar a partir de la notificació i això no sempre és automàtic, no?, d'un pas en un altre.
En
no?
tot cas, en aquesta situació, professor, i tenint en compte que aquesta interlocutòria s'adreça directament al conseller, no?, al departament, si no es compleix, a què s'exposa el conseller? Perquè la senyora Rosada parlava de la via penal, però jo he entès com a mínim idea que era a partir d'una denúncia o demanda que pogués posar aquesta associació, no?, el conseller, per no complir? O és una qüestió automàtica per part del TSJ que pot obrir un procediment de caràcter penal al conseller? És a dir, què passa, diguem-ne, si passen aquests 15 dies i el conseller no ha enviat ordres precises i clares als centres per aplicar aquest 25%? En quin escenari ens situem?
Bueno, dependrà també una mica en part de quina sigui la resposta de la Generalitat. La Generalitat no es quedarà parada aquests 15 dies, sinó que plantejarà, diguem, algun tipus d'execució. No? En qualsevol dels casos, posem-nos en el pitjor dels escenaris, no? Que dir, escolti, nosaltres no pensem complir i no pensem fer absolutament res. Doncs probablement seria advertit novament, no? I llavors entraríem en un hipotètic, si finalment doncs, no es donés compliment a cap tipus d'acció, un hipotètic delicte de desobediència. No? De fet, és un escenari amb una certa analogia al que vam viure amb el president Torra i les pancartes. No? És a dir, no va donar compliment a un mandat, no? En aquell cas de la Junta Electoral Central, i es van incoar unes actuacions per un delicte de desobediència que va acabar amb la inhabilitació del president Torra. No? Bueno, pues, sí, insisteixo, la Generalitat no fes absolutament res, que jo descarto que això succeeixi, crec que intentarà donar compliment d'alguna manera en aquesta sentència, doncs ens podríem trobar eventualment, no?, que, bueno, que es passessin actuacions al Ministeri Fiscal per un eventual delicte de desobediència. No? Aquest seria un escenari, però jo ho descarto, insisteixo, amb caràcter immediat. No? Crec que abans hi haurà advertiments previs i probablement hi haurà una actuació de la Generalitat en alguna direcció, no?, per intentar donar una certa cobertura a tot plegat.
Una darrera qüestió. S'havia parlat molt quan es va conèixer aquesta sentència de qui tenia i qui no tenia la potestat de demanar l'execució d'aquesta sentència. Es parlava que havia de ser doncs, una de les parts, no?, que havia estat directament implicada en el procés. Quina lectura en fa vostè de que s'hagi donat per bo com a part implicada, diguem-ne, no?, i amb potestat per demanar l'execució d'aquesta sentència a l'Associació per una Escola Bilingüe a Catalunya?
Sí, aquest és jo crec que un dels elements no polèmics, no?, des de la perspectiva jurídica. No? De fet, ahir, no?, recordem, no només era Escola Bilingüe, sinó que també era Vox, d'alguna manera, que sol·licitava l'execució forçosa. La sala diu, escolti, Escola Bilingüe és una associació representativa d'interessos i, per tant, està legitimada. Vox és un partit polític, té altres vies, diguem, per canalitzar aquest tipus de representació. No li admeto, en el segon cas, no?, aquesta legitimitat. A més, es va produir una discussió jurídica sobre el fet de si els pares no podien o no podien, no?, d'alguna manera també instar l'execució, la sala entenia que sí, però hi ha dos vots particulars que no. Per tant, d'alguna manera, tot aquest aspecte de la legitimació és important i jo crec que serà discutit en els recursos. No? Recordem que en aquesta contenció no estem dirigint el conflicte en una escola concreta que identifiqui un grup concret d'alumnes afectats per la decisió de si s'ensenya o no s'ensenya el 25% de castellà, sinó que estem parlant d'un conflicte per inactivitat del conjunt de l'administració educativa que té efectes en relació al conjunt del sistema educatiu català. No? Per tant, home, és rellevant qui té aquesta capacitat per impulsar això, tinguent en compte que, a més, l'actor que havia impulsat el contenciós no és ni més ni menys que l'Administració General de l'Estat, i, per tant, seria un normal, un lògic, que fos l'Administració General de l'Estat, escolti'm, que decidís si pertoca o no pertoca impulsar una execució forçosa d'aquesta naturalesa. No? Per tant, aquí hi ha un dels elements importants, rellevants, que si bé és cert que en altres ocasions s'ha donat legitimitat a aquest tipus d'entitats, quan es parlaven d'un conflicte focalitzat i localitzat en una determinada escola, no?, és més qüestionable, no?, que tingui legitimitat per qüestionar el conjunt, no?, del sistema educatiu en relació a l'adoptació d'aquestes mesures, perquè evidentment no tenen la representativitat, diguem, del conjunt.
Bàsicament perquè sorprèn que se li doni la representativitat col·lectiva, no?, de la societat.
Correcte.
Quan
correcte.
No ho demana l'Estat, que en principi és qui hauria de vetllar, justament per l'interès comú, no?
Ah, exacte. És a dir, escolti'm, qui ostenta la representació del conjunt dels ciutadans són les administracions públiques, que hem elegit democràticament, no? Per tant, home, és més que dubtós, no?, que una entitat, bueno, escolti'm, que tindrà un conjunt de socis, no?, que pugui, no?, prendre decisions que afectin el conjunt, no? És a dir, una cosa és que discuteixin o qüestionin, doncs, decisions singulars que els afecten amb ells i una altra és que qüestionin el conjunt, no? Per tant, jo crec que aquest és un dels temes que probablement es plantejarà en el recurs de reposició per part de la Generalitat i, en fi, veurem si després, doncs, hi hagués marge per un eventual recurs a cassació al Suprem, però insisteixo que seria únicament en relació al tema de la legitimitat. En cap cas es podria entrar a qüestionar el tema de fons.
En Josep Maria Guerra és professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona. Professor, un plaer escoltar-lo.
a vosaltres.
Com que vagi molt bé. Passant 7 minuts i mig al punt de les 9 del matí, va, que farem una pausa per la publicitat i poden començar a dir també la seva en Joan Serra, l'Alberto Gómez i el Dani Guillem, i seguirem escoltant a protagonistes aquest matí, evidentment els sindicats de l'ensenyament, mestres i professors que poden ser directament afectats de com acabi aquesta situació i que estan ja demanant també garanties al conseller, en aquest cas perquè no es canviï el sistema educatiu a Catalunya, però també, evidentment, perquè estiguin en aquest sentit absolutament blindats els directors dels centres com a últims responsables d'aquesta escola. Una petició que hem escoltat ara informatiu està arribant des de l'escola pública, però també i especialment des de l'escola concertada. Va, que en seguirem parlant després de la publicitat.